Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Salut investiga si hi ha un brot de legionel·losi a la ciutat després de detectar-ne 6 casos en les últimes setmanes. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. L'objectiu és esbrinar si tots els casos tenen un origen comú o, per contra, són aïllats. Tots els afectats són residents a la ciutat, però no viuen a la mateixa zona. Mentre dura la investigació, s'han desinfectat les infraestructures sospitoses, tot plegat després que el 2014 un brot de legionel·losi li costés la vida a 6 persones a la ciutat i n'afectés un total de 38.
La majoria de carrers de Sabadell tindran una limitació de velocitat de 30 km per hora a partir de l'11 de maig.
És l'efecte dels canvis en el Reglament General de Circulació i del Reglament General de Vehicles. Jesús Rodríguez, tinent d'alcaldessa i regidor de Mobilitat, ha defensat el sentit d'aquestes modificacions.
El sentit d'aquesta modificació que va iniciar-se fa 6 mesos era fer de les ciutats on es reduís la velocitat per tenir menys accidents i també millorar la qualitat de l'aire. Justament en aquest sentit es donava 6 mesos per adaptar totes les ciutats i ara podem dir que per part del Departament de Mobilitat ja hem fet totes les tasques per canviar la senyalització amb més de 50 senyals verticals i 33 horitzontals.
Dins del municipi només es podrà circular a 20, 30 i 50 km per hora en funció de les característiques del carrer.
En esports, el Sabadell torna als entrenaments per preparar el partit de dilluns contra el Rayo.
Pierre Cornut i Edgar Hernández s'han entrenat a Sant Oleguer amb el grup, mentre que Antonio Romero ha treballat al marge i Àngel Martínez no hi ha comparegut. Adri Cuevas, per la seva banda, ha visitat el fisioterapeuta per precaució.
Són algunes de les notícies que repassarem a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 16 graus a la ciutat, temperatures que es mantenen respecte als últims dies, malgrat aquestes pluges que han fet acte de presència aquesta tarda. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui, novament, el cel estarà molt ennuvolat o cobert, sobretot al Pirineu i a l'interior de les comarques de Girona, i serà on precipitarà de manera localment intensa, amb tempesta i possibilitat de calamarsa o pedra petita. A més, creixeran nuvolades a altres punts de muntanya del Terç Nord i al Massís del Port, que deixaran xàfecs acompanyats de tempesta i és possible també de calamar-se. Malgrat tot, al litoral, la nuvolositat serà més trencada i el cel estarà a estones més obert. La temperatura serà lleugerament més alta a ponent i a la meitat sud, mentre que la resta del país serà similar. Pel que fa demà, el cel continuarà força ennuvolat, sobretot a l'interior, amb creixement de nuvolades a partir migdia. S'espera precipitació a zones de muntanya i en són probables de més locals a altres zones de l'interior. La temperatura serà semblant i es mourà entre 13 i 18 graus al Pirineu i entre 17 i 22 graus a la resta del país. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem retencions a la P7, 2 quilòmetres a Barberà en sentit sud, i a la mateixa població, però en aquest cas a la B30, 1,5 quilòmetres de cues en sentit sud també. A Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Cantunis i la Barceloneta en els dos sentits, i a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca també en els dos sentits. Els 6 casos de legionel·losi detectats a Sabadell estan sota investigació. El Departament de Salut vol esbrinar si tenen un origen comú i, per tant, es poden considerar un brot. Una informació imprescindible per actuar en les infraestructures responsables i evitar un augment dels afectats. De moment, se sap que els pacients van tenir símptomes entre el 27 de març i el 18 d'abril i que tots resideixen a Sabadell.
Per contra, no viuen en una mateixa zona, fet que dificulta determinar l'origen de la bactèria. Tampoc formen part d'una mateixa franja d'edat, ja que tenen entre 30 i 90 anys. En tot cas, dels 6 afectats, 5 van requerir un ingrés. Un dels pacients va ser hospitalitzat al Taulí, mentre que la resta es van derivar a l'Hospital de Terrassa i al General de Catalunya, a Sant Cugat. Davant d'aquests casos, s'ha reforçat tant les activitats de vigilància epidemiològica com d'investigació ambiental, tot plegat tenint en compte que la legionel·losi no es pot transmetre d'una persona a una altra, sinó que ho fa per la inhalació d'aigua polvoritzada o els aerosols. En aquest sentit, les persones fumadores tenen més risc de contraure la malaltia, així com les que pateixen malalties cròniques que afecten el sistema immunitari i les d'edat avançada. Des de Salut remarquen que es pot beure aigua sense cap perill d'abassament públic, ja sigui en domicilis particulars o bé en fonts públiques. Com a mesura cautelar, però s'ha ordenat la neteja i desinfecció de xoc de tots els circuits implicats en la investigació dels quals s'han recollit les mostres.
Els casos de Sabadell, però, no són els únics detectats al Vallès en els últims dies.
Fa 10 dies es va registrar 3 brots de legionel·losi en municipis de Castellbisbal, Rubí i Sant Cugat. Tots 3 estan en investigació i, de moment, s'estan portant a terme les inspeccions per les instal·lacions de risc.
I l'últim gran brot de legionel·losi registrat a la ciutat va ser el setembre del 2014 i va provocar la mort de 6 persones.
Totes tenien, segons Salut, patologies prèvies o factors de risc associats a la pneumònia. En total, 38 persones entre 45 i 94 anys van veure's afectades per la bactèria. Mesos després, l'abril del 2015, Salut atribuïa aquest brot a la metal·lúrgica Sunyer, malgrat que en un inici s'assenyalava una empresa del barri de Gràcia com a responsable.
No deixem de parlar de Salut perquè els indicadors epidemiològics es mantenen estables un dia més a Sabadell. D'aquesta manera, ja fa més d'una setmana que només es registren petites variacions. En el cas de l'Hospital de Sabadell, el nombre d'ingressats ha baixat respecte de dilluns, dels 110 als 95. D'aquests, 25 es troben a la unitat de cures intensives i semicrítics.
També han baixat lleugerament el nombre de nous ingressos, que han estat 24, mentre que a principis de setmana se'n registraven 25 més. La mateixa variació es repeteix amb els nous diagnòstics, que han passat dels 25 als 24. Aquests dies també s'han registrat 4 noves morts. D'altra banda, el risc de rebrot es manté exactament igual que fa 24 hores, i es troba als 356 punts, després que ahir n'augmentés 3. També es manté la velocitat de contagi al 0,90, mentre que dimarts era del 0,91. En aquest context d'estabilitat també es manté la incidència acumulada a 14 dies en els 391 casos per cada 100.000 habitants. I en paral·lel, la campanya de vacunació que segueix endavant i ja hi ha quasi 50.000 sabadellencs amb la primera dosi. Concretament, en són 49.962. D'aquests, 20.877 ja tindrien la segona dosi.
Notícies vespre.
Els impostos i tributs municipals es podran pagar a través d'un gir postal a totes les oficines de correus de la ciutat. Aquest tràmit és possible gràcies a un conveni entre l'Ajuntament de Sabadell i l'empresa pública, que estarà habilitat a partir de la setmana que ve. Entre els impostos que es podran abonar des de correus hi ha el de béns immobles, el de vehicles, activitats econòmiques, la taxa d'escombraries o el de les parades dels mercats, instal·lacions esportives, menjadors i centres docents.
Tot plegat a través d'un tràmit ben senzill que ha explicat el cafè de la ràdio Cristian García, cap del sector de l'àrea d'oficines de correus.
És molt senzill perquè, bueno, només han de portar la carta de pagament a l'oficina i, bueno, la persona que li atengui, doncs, li agafa la carta de pagament, li llegeix el codi de barres i ja està. És un servei molt senzill.
Encara seran necessaris uns dies per habilitar aquest servei, però García n'ha anomenat els avantatges per la ciutadania.
Una de les avantatges que té fer el pagament a la xarxa d'oficina de correus és l'ampli horari i es pot pagar tant a les 8 de la tarda com a primera hora del matí. També un altre avantatge és que el ciutadà aprofita que, al igual, té que recollir una notificació de l'Ajuntament de Sabadell a la oficina en si i aprofita aquest moment per fer el pagament.
A més, les persones dels entorns rurals podran abonar els seus impostos directament al carter de la seva zona.
En aquesta entrevista, Correus ha declinat parlar de la vaga que estan realitzant els treballadors de la unitat de repartiment número 4 de Sabadell per falta de personal i excés de feina.
Uns treballadors que han denunciat la seva situació a Inspecció de Treball perquè asseguren que estan contractant personal per minimitzar la protesta. Eduardo Fernández és d'aquests treballadors.
Perquè hi ha hagut una contractació per vulnerar el dret de vaga. El que volem és que posi en evidència que l'empresa ha contractat gent per, diguem, fer que la nostra vaga tingui menys incidència en unes contractacions en una altra oficina.
A més, asseguren que l'empresa vol desmantellar el servei públic per centrar-se en la paqueteria del comerç electrònic. La vaga va començar el passat 6 d'abril.
Sabadell és un dels municipis amb més contrastos socioeconòmics entre els seus barris, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT. Els valors més alts se situen a la zona censal del centre, concretament a la supària del Museu d'Art Imperial. En canvi, la zona amb un índex més baix és el barri de Can Puigcener. L'agrupació censal del centre de Sabadell és una de les 35 amb un nivell molt molt alt de Catalunya.
Pel que fa al Vallès Occidental, la comarca té dos dels tres municipis catalans amb un índex més elevat, si es tenen en compte les ciutats de més de 50.000 habitants. Són Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès. De fet, la zona Parc Central El Colomer Pla de la Pagesa Can Major de Sant Cugat forma part de les 10 agrupacions censals amb un índex socioeconòmic més elevat de Catalunya. L'índex resumeix informació de 6 indicadors que engloben ocupació, treballadors de baixa qualificació, estudis i renda mitjana, entre d'altres.
Instagram @RadioSabadell. Segueix-nos.
8 centres educatius de Sabadell ja han rebut 10 actuacions contra l'amiant. Ho ha confirmat al programa El Cafè de la Ràdio la presidenta de la Comissió Tècnica de Desamiant.cat, Consol Cervera.
Concretament, Sabadell, des que es va començar amb tota aquesta actuació de corrosiment, s'han fet 10 actuacions en l'àmbit de Sabadell, centrades en 8 centres públics. Aquestes actuacions, la majoria han estat en l'àmbit de descobert. Coberts, taulades, fins i tot desmuntatge d'edificis auxiliars, com per exemple podien ser magatzems, o casetes on hi havia de serveis en els patis escolars.
La Unió Europea ha donat el termini fins al 2032 per l'erradicació total i fins al 2028 per als llocs públics.
Cal un cens de la seva localització. A Catalunya encara queden per retirar més de 4 milions de tones de fibrociment, tot i que Cervera alerta que podrien ser-ne més.
La primera eina que necessitem és tenir un cens on es pugui realment veure on està aquest fibrociment, on està ubicat, en quina situació de deteriorament es troba, i tot això encara no ho tenim, perquè seria la primera actuació que s'hauria de fer, que és el cens. De tota manera, és veritat que 4 milions de tones són moltes tones, però és que creiem que fins i tot pot ser més, i tot, quan es comenci a fer tot aquest cens i tota aquesta avaluació molt més concreta, que encara no la tenim.
Per això s'espera tenir el pla aprovat pel govern a finals de 2021, un pla que ha de donar les ubicacions però també el grau de deteriorament del material per llavors prioritzar les actuacions. També caldrà formar la gent que faci la retirada i els tractaments. A més, faran falta llocs on emmagatzemar aquest amiant i s'ha de fer tot en paral·lel. Ara mateix, sense el mapa, es fa molt difícil quantificar els recursos que calen per la retirada del fibrociment. Seria desitjable arribar a establir una certificació d'edificis lliures del material. El Taulí diagnostica cada any 20 casos de càncer com a conseqüència de l'amiant.
Bona part dels carrers de Sabadell reduiran la velocitat de circulació del trànsit rodat als 30 km per hora a partir de dimarts 11 de maig, dimarts que ve. La normativa parteix d'un reial decret que modifica el Reglament General de Circulació i Modificació del Reglament General de Vehicles.
Un Reglament General de Circulació que va donar als ajuntaments 6 mesos per adequar els seus carrers. Jesús Rodríguez, regidor de Mobilitat, Trànsit i Transport, valora la iniciativa com a positiva i afirma que l'actual govern ja tenia un projecte similar a l'inici del seu mandat.
Nosaltres creiem que és una molt bona notícia, donada que nosaltres ja anàvem treballant en aquest sentit. Una de les qüestions que van iniciar al principi, ja fa un temps, de mandat, era la implementació d'un eix central amb més de 11 quilòmetres de recorregut i tots els carrers adjacents en la reducció de la velocitat 30. El projecte en si s'ha fet i amb voluntat de potenciar els vehicles de mobilitat sostenible, donat que són vehicles que permeten no tenir emissions i que permet tenir una ciutat més saludable i més sostenible.
Ara, amb la nova normativa, a Sabadell es canviaran més del 50% dels senyals verticals i 33% d'horitzontals. A part de la reducció de les emissions contaminants, des de l'Ajuntament tenen altres objectius. Entre aquests, hi hauria el de reduir l'accidentalitat i el soroll, a la vegada que es promou el desplaçament en bicicleta i vehicles de mobilitat personal.
Segons la nova normativa, es permetran 3 velocitats a les vies urbanes dins de les poblacions. Són aquestes. Màxim de 20 km per hora.
Aquest serà el límit en les vies en què la calçada i vorera siguin al mateix nivell. És el que es coneix com carrers de plataforma única.
Màxim de 30 km per hora.
A les vies d'un únic carril per sentit de circulació. La llei, però, permet augmentar la velocitat fins a 50 km per hora on es consideri convenient, senyalitzant-ho específicament.
Màxim de 50 km per hora.
En aquelles vies de 2 o més carrils de sentit de circulació, però els vehicles que transporten mercaderies perilloses hi han de circular, com a molt, a 40 km per hora.
Repassem altres notícies del dia quan arribem al punt horari d'un quart de vuit. La UES i l'Ajuntament renoven la col·laboració en el foment d'activitats a la natura.
Al voltant de 3.000 persones participen anualment en els diferents programes d'activitats esportives, lúdiques i educatives en el medi natural. Es tracta d'un conjunt de propostes a la natura adreçades a diferents col·lectius que van des d'excursions tot un dia per les persones grans, matinals pel rodal o actes de sensibilització per un públic escolar en el marc del programa municipal Ciutat i Escola. El conveni de col·laboració fixa una subvenció de 8.270 euros per a l'entitat.
Els treballs a la xarxa de clavegueram i per la renovació de l'enllumenat afectaran a la mobilitat durant els pròxims dies.
Dissabte 1 de maig es tallarà la circulació a l'avinguda Andreu Nin i al carrer de Manuel de Falla. Després hi haurà afectacions als trànsits dels carrers de Riego i Gorrea durant 4 setmanes. Això sí, en trams diferents cada setmana. Malgrat els talls, en el principi el veïnat podrà entrar i sortir sense problema dels guals. L'Ajuntament anirà avisant periòdicament els veïns i clients per tal que l'afectació sigui la mínima possible.
La Junta de Portaveus aprova una moció de adhesió al manifest de la Coordinadora pel Comerç Just i Finances Ètiques.
Ho ha fet amb motiu del Dia Internacional del Comerç Just, el pròxim 8 de maig. El text recull el compromís per erradicar la pobresa i alerta que amb la crisi del coronavirus s'estan perdent bilions d'euros en salaris mentre que les multinacionals multipliquen els seus beneficis. La moció s'ha aprovat per unanimitat.
I un últim apunt, aquest divendres a Calestruc podreu veure la comèdia No em diguis reina.
A càrrec de la companyia Diversitat Teatral i actuen artistes amb discapacitat funcional. Serà a les 8 del vespre, dirigida per Emili Corral, i és una road movie teatral que narra el viatge agitat de la princesa que no vol ser reina pels indrets més foscos i marginals del seu reialme, un país distòpic habitat per personatges estrafolaris, egoistes i miserables. Una comèdia negra que presenta un sistema esgotat i decadent i que pregunta a l'espectador si, per canviar-lo, està disposat a renunciar als seus privilegis. Una sàtira sobre la identitat, el poder, la pèrdua de privilegis i altres misèries humanes. L'obra ha estat en residència a l'equipament Creu Alteng.
Encara en cultura parlem de música i més concretament del Punt i Final a Ovella Chao. Fusió Sabadellenc dirà adéu als escenaris aquest mes de maig després de més de 10 anys de carrera. La cita serà el pròxim dissabte 29 al Teatre Principal en un recital especial que prometen que tindrà emocions fortes.
Amb tres treballs a les esquenes, Trampera Matinera, Pastoreig i Can Corral, la banda ha fet trajectòria dins els grups de fusió i mestissatge mesclant els ritmes d'escapang, el reggae o la bossa nova brasilera. Un aprenentatge que, com reconeix Aniol Riba, vocalista de la formació, ha estat molt interessant al llarg dels anys. Per això afirma que volen tancar aquesta etapa. Són declaracions al programa El Matí.
Intentarem que sigui el millor d'aquests 10 anys, no? Les cançons més representatives i també, perquè no, una mica de teatrillo, de historieta, no? Perquè no serà un concert qualsevol, hem decidit fer-ho, bueno, de fet, vam decidir fer-ho en un teatre perquè creiem que era un espai que ens permetia recollir no només la festa i l'alegria d'aquests anys, sinó també una mica la història, no? I tota la gent que ens ha seguit i que té més ganes de venir en aquest final, que pugui també recordar coses que hagin viscut amb nosaltres i intentarem fer-ho d'aquesta manera.
Aquest serà, però, el tercer intent de fer aquest concert final. La banda ho va anunciar l'any passat, però les restriccions derivades de la pandèmia han posposat l'últim ball fins aquest mes de maig.
Jo penso que els comiats també van d'això, no? De saber acomiadar bé les coses, i el cicle de la vida és com és. Algunes coses s'acaben, en comencen d'altres, i està bé, doncs, que s'acabin, perquè significa que han tingut una durada, no? I que al final, doncs, això, tenen un fi també.
Un concert que encara té entrades a la venda que es poden adquirir a la web de cultura de l'Ajuntament.
Els treballadors d'Onze presenten el gran secret dels catalans.
Tots coneixem aquest secret. El que passa és que de vegades se'ns oblida.
El gran secret dels catalans és molt simple. Quan hem de fer una cosa bona pel país i per la gent la fem, units. I això no ho para ningú.
Tot comença a la plaça. Onze.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general i comencem parlant del govern català que es planteja aprovar canvis legals per allargar l'estat d'alarma després del 9 de maig.
La Generalitat vol posposar un canvi a la llei de salut pública mitjançant un decret per poder decretar mesures com el toc de queda o els confinaments perimetrals emparant-se en la situació sanitària. Així, el govern en funcions pretén evitar les situacions de conflicte amb els tribunals en cas de decretar noves mesures.
El Tribunal Constitucional admet a tràmit el recurs d'empara contra la inhabilitació de Quim Torra.
La mateixa sala, però, sí que ha rebutjat les mesures cautelars. Per això, la defensa ja està preparant un recurs que farà arribar a Estrasburg. Torra ha apuntat en un comunicat que l'admissió del recurs, 7 mesos després de la sentència del Suprem, és una demostració del procés polític amb què l'estat espanyol vol reprimir l'anhel de llibertat i democràcia dels catalans.
La Generalitat començarà a vacunar policies i guàrdies civils la setmana que ve.
Els agents dels cossos policials rebran la vacuna de Moderna i seran vacunats a partir de dilluns a les comandàncies. Una notícia que ha arribat després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya emetés una resolució en la qual s'obligava a la Generalitat a equiparar els agents immunitzats entre Mossos i policia i Guàrdia Civil.
I un últim apunt, presó provisional sense fiança per l'home de la Bisbal del Penedès acusat de cremar viva la seva dona.
L'investigat per un delicte d'homicidi ha passat a disposició judicial després de gairebé 3 dies detingut, tot plegat després que intentés simular el suïcidi de la seva dona i que ella l'acusés abans de morir.
Moment pels esports. Centre d'Esports Sabadell ha tornat als entrenaments aquest matí a Sant Oleguer per preparar la visita del Rayo de dilluns i ho ha fet amb novetats. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Les positives les ha protagonitzat Pierre Cornut i Edgar Hernández.
El gabanenc ha fet tota la sessió al complet amb normalitat, mentre que el francès només s'ha quedat al marge en l'últim exercici. En canvi, Antonio Romero ha treballat a banda i Àngel Martínez n'hi ha comparegut per molèsties. Adri Cuevas ha acabat la sessió amb el fisioterapeuta, però només per precaució. En roda de premsa ha confirmat que es troba bé físicament i assegura estar preparat per mantenir el nivell alt en les últimes jornades.
Eso me lo pongo yo internamente, ¿no? Del rendimiento mío personal, de siempre estoy en busca de mi mejor versión, de que sé que el equipo cuando estoy bien también pues bueno, aporto mucho al equipo y ahora mismo en la situación que estamos, no tanto yo como todos, creo que tenemos que dar, como digo, la mejor versión de cada uno y así es como conseguiremos el objetivo ahora mismo, ¿no?
Avui s'ha donat a conèixer l'àrbitre del Sabadell Rayo de dilluns a les 6. Serà Oliver de la Fuente Ramos, el mateix de les victòries a Tenerife i Lugo, a la Sala Bor Iglesias Villanueva.
Pel que fa al retorn del públic als estadis, s'espera que el club rebi també dilluns el protocol consensuat entre la Liga i el Consejo Superior de Deportes.
Entrades i sortides esglaonades, mascareta obligatòria, distància de 2 metres, només afició local o bars tancats, són alguns dels punts a l'espera que es coneguin més detalls. Adri Cuevas també ha volgut dir la seva sobre la possibilitat de tornar a sentir de prop l'alè de la gent.
Personalmente lo valoro muy positivo porque todo lo que sea que la afición nos ayude y nos empuje nos hace falta y seguramente lo vayamos a sentir mucho más porque cualquier gesto es ese empujoncito más que nos hace falta y de ir todos a una, ¿no? De sentir que esto no es solo nuestro, que hay mucha gente detrás y contra más lo sienta, pues más apoyo mejor para nosotros, ¿no?
Des de la Liga esperen comptar amb el vistiplau definitiu de sanitat a meitats de la pròxima setmana.
Més futbol, la segona catalana, els 3 equips sabadellencs competeixen enguany en una situació insòlita, sense objectius esportius i en una lliga voluntària per decisió de la federació. Ahir, de fet, hi va haver derbi que es va saldar amb golejada d'escàndol. Ens amplia aquesta informació el nostre estudiant en pràctiques, Pep Beneit.
Tibidabo, Torre Romeu i Sabadell B es posaven a dia i el filial arlequinat es va imposar per 0-8. El seu tècnic, Jordi López, aposta per donar el màxim nivell, tot i no poder optar a l'ascens.
Hem mirat de continuar el treball setmanal, de que ens afectés el mínim possible dins la situació que teníem, i d'aquesta manera el que hem decidit ara d'aquí al final de temporada és competir al torneig de segona catalana que ha dissenyat la Federació Catalana.
A Torre Romeu s'està passant dificultats precisament per haver-se anul·lat les bases de competició inicials. Segons el tècnic, Dani Leoncio, estan perdent jugadors per la falta d'incentiu competitiu.
Hemos sufrido muchas bajas que nos están llevando a competir en el torneo este de Copa de una manera que, bueno, no es la que esperábamos ni la que era la inicial. Pero bueno, esperamos que se revierta pronto esta situación, de que el año que viene sea nueva.
El tercer equip en discòrdia, la sabadellenca, en un inici es va mostrar d'acord amb la federació, però la postura va canviar ràpidament en adonar-se que en principi no hi haurà descensos ni a primera ni a tercera catalana. Així ho analitza analitza el tècnic Jesús Rueda Betis.
No era partidario de que empezara la liga, pero bueno, visto que posiblemente no haya descensos, pues a lo mejor hubiera sido lo mejor jugar. Pero bueno, a nivel de preparación no estamos preparados tampoco para jugar, muchas bajas. Al final el equipo se ha apuntado a una copa porque los jugadores lo pidieron.
De moment, després de 4 jornades, el millor classificat del grup 10 del torneig de segona catalana és el Sabadell B, tercer amb 9 punts. El Tibidabo és antepenúltim amb 3, mentre que la Sabadellenca és penúltima sense puntuar. Aquesta és l'agenda del cap de setmana. Dissabte a les 6, Castellà-Sabadell B. Diumenge a 11:15, Sabadellenca-Caldes de Montbui. I a les 12, Tibidabo-La Torreta.
I un grau per sota, tercera catalana, i aquí sí, amb ascensos. Recordem, aquest cap de setmana es creua l'equador de la competició i ho fa amb dos derbis sabadellencs. D'una banda, el Cercle Sabadellès Planadeu-Roureda, dissabte a les 6, i de l'altra, Marina Llano, diumenge a 6:15.
De tots quatre conjunts, només el Planadeu-Roureda està a la part alta. L'equip fusionat és quart a 9 punts del líder Can Rull, que de moment està signant una trajectòria immaculada, 8 partits, 8 victòries. Miquel Pérez, un dels golejadors d'aquest Can Rull, fa referència al moment excel·lent que viu el seu conjunt.
No, ese es un equipo que estaba en muy buena dinámica también, es un equipo, ya ha quedado claro, la Cerdañola, ha competido muchos partidos, en nuestro campo también fue un partido pues muy competido, entonces, bueno, yo sinceramente lo afrontamos como otra jornada más, pero sabiendo de la dificultad del rival.
El pròxim compromís de l'equip serà diumenge a les 12 al camp del Juan 23.
Fem un repàs ara als principals equips de bàsquet de la ciutat. El campionat d'Espanya de primera divisió masculina, el Club Natació Sabadell, es posa el dia dissabte a 7:45 visitant la S.
Un triomf col·locaria momentàniament líder del grup 4 als nedadors. El tècnic Jonathan Ramírez, però, admet que serà complicat poder saltar la pista riberenca.
El primer, per la classificació, crec que és clau, anar a Castellà i...
Ara el Torres...
No podíem escoltar Jonathan Ramírez. En tot cas, a la Copa Federació, el bàsquet PI afronta la recta final de la fase de grups amb dos duels consecutius contra el Castellà.
El primer d'ells serà a domicili diumenge a les 7 i serà decisiu per determinar si els escolapis es classifiquen entre els dos primers. Jaume Prat és el tècnic de l'equip.
Sí, ha costat ajustar-ho, però per altra banda, si ens mirem en positiu, tindran una temporada més per poder treballar, no? És allò de dir, aquesta temporada han pogut treballar, s'ha pogut conèixer, hi ha molt bon ambient en l'equip, I les baixes s'han suplert bé, vull dir que no ens podem queixar.
Estàvem escoltant aquí el president del Sant Nicolau, Jordi Vallhonrat. Anem a repassar l'actualitat del Sant Nicolau. Un esglaó per sota, primera catalana, el conjunt grana afronta una competició sense ascensos ni descensos a priori, però l'ordre de la classificació pot ser determinant. En cas de renúncies a Copa Catalunya, ascendirien els millors a la taula. De moment, l'equip col·legial està amb 2 victòries i una derrota i se situa a la part capdavantera del seu grup. Diumenge, el Sant Nicolau visita el Matadepera a 6:15 de la tarda.
Pel que fa al femení, també a primera catalana, el conjunt grana és el millor situat dels 3 equips sabadellencs.
Plena de victòries i colideratge per les grana fins ara. Gemma Lorente, l'entrenadora, admet que la falta d'al·licients per ascendir o descendir li permet apostar per jugadores de la base amb més freqüència.
Jugar de vegades minuts importants del partit, doncs amb jugadores que, bueno, que són joves o noves a la categoria, no? Que millor en una situació que t'apretés més per el tema de l'ascens o descens o això, doncs a mi ho faries d'una altra manera, no?
L'Escola del Carme és l'equip de la ciutat que travessa pitjor dinàmica actualment, ja que encara no ha aconseguit guanyar cap partit dels 4 que han disputat i venen de perdre els 2 partits en el derbi contra el Sant Nicolau. El Club Natació Sabadell se situa una mica per sobre amb un balanç d'un triomf i 2 derrotes. Miqui Mulgosa és el tècnic nedador.
El grup segueix treballant, tot i no tenir cap premi ni cap amunt ni cap a baix, pues segueix treballant com si cada entrenament o cada partit ens anés la vida, cosa que és d'agrair.
Aquest cap de setmana es tanca la primera meitat de la temporada amb els següents partits. El club jugarà dissabte a 6:45 a la pista del Sant Fruitós. Mitja hora més tard, l'Escola del Carme visitarà el Cedis i ja diumenge a les 6, el Sant Nicolau rebrà a la JET de Terrassa.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Mig minut per 8:15. És moment de posar punt final a Notícies Vespre d'aquest dijous 29 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 del matí amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Quedeu-vos perquè a les 8 ve el Parlem d'Òpera i a les 9 la Llanterna Màgica.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.